instàncies de República Dominicana i les Bahamas. Descriuen un comportament que qualifiquen d'agressions sexuals i humiliacions de manera continuada.
Hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que 100 escoles de les Balears instal·laran estacions meteorològiques gràcies al projecte Xarmet.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Ara aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol, ja sabeu que aquest programa té totes les lletres i ara mateix té en Toni Cardell amb nosaltres aquí al control tècnic. Sí, fins ara hem jugat amb les paraules i amb els escacs, amb en Pau Marín de 14 anys, que ja és mestre internacional dels escacs. Ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Passant l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Saludem en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
En Celestia Divert.
Som aquí.
I en Miquel Jung.
Bon dia.
Com estàu?
Va bé.
Començam...
Al·lucinant amb aquesta lot.
Ah, que sí, en Pau, ja tots. Estàvem aquí tot darrere. Ens hem vist el company tècnic també.
Una passada, el company tècnic que juguen a escacs, no?
Aficionats,
sí, sí. Mm. Els escacs i quan sí. Han sentit la puntuació que té en Pau han dit és impossible.
És impossible, que té 2.000...
2.400 ha dit que ha arribat.
Sí.
I que s'intent 2.500...
Res, és una passa.
Ja, ja ets
és un gran
professional,
mestre.
Gran professional.
Que diu que sí, hi ha molt poca gent al món que arribi en aquesta qualificació. Increïble.
Recorden que en Artur Ido Pomà ho va ser amb 22 anys.
Sí, no, però la categoria que ja
categoria
té en
Pau.
Que té ara en Pau. Ho va
22
fer
22.
Anys, però.
Sí. I ell en té 14.
Ja la té. I un atlet de Menorca en 13 ja la va tenir també. Per tant, Balears, tenim molt bons jugadors d'escacs. És una bona notícia aquesta. I en tenim d'altres, perquè per tu tindrem bons meteoròlegs. Fes a sobre, perquè a partir d'ara 100 escoles de les illes instal·laran, com vos deien, aquests... objectes, aquestes estacions meteorològiques. Ja no plou, tot ho veig més clar. Diuen que el sol s'està apagant. Surt a fer un tom i no tinc gaire clar. Quasi sempre em passa
de la vicepresidència primera i Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació en la participació de l'Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i Telecomunicacions IB Digital i la Universitat de les Illes Balears han posat en marxa Xarmet, un projecte educatiu i científic que impulsa l'ús pedagògic de dades ambientals reals, la recerca científica a les aules i afavoreix el desenvolupament de projectes científics, tecnològics, artístics, matemàtics i d'enginyeria. Gràcies a Xarmet s'instal·laran 100 estacions meteorològiques als centres educatius de totes les Illes Balears de manera progressiva. Aquestes estacions permetran recollir dades de temperatura, humitat, vent, precipitació... o radiació solar, que se posaran a disposició de tots els centres a través d'una plataforma digital de dades obertes. Durant aquest curs s'iniciarà la primera fase de Xarmet amb la participació dels primers 20 centres educatius de les diferents illes. Els centres interessats es podran inscriure fins a aquest pròxim 25 de gener. S'hauran de comprometre a instal·lar i mantenir les estacions meteorològiques, així com utilitzar pedagògicament les dades que recullin i a participar activament a les accions formatives i de difusió d'aquest projecte.
Idò, un projecte ben interessant aquest. Us hauria agradat tenir una estació a l'escola.
Sí. Superinteressant.
Estaria molt bé. I ara aquests centres interessats vos podeu escriure fins dia 25 de gener, encara hi sou a temps. Per tant, hi podeu formar part d'aquesta iniciativa. I nosaltres en volem parlar amb en Tomeu Alorda, director de l'Espai de Coneixement per un Territori Intel·ligent Balear, el COTIP de la Universitat de les Illes Balears. Com estàs, Tomeu? Bon dia.
Hola, bon dia, bones tardes.
Gràcies per atendre'm-vos. Per què és important que les escoles tinguin un servei d'aquest tipus?
Bueno, és important perquè les escoles estan repartides a tot el territori i era una forma de conscienciar al voltant de, a través de conèixer el medi, de la importància de les dades. Nosaltres, com a espai COTIP, que és un espai cogovernat entre el govern i la universitat, volem impulsar el coneixement a partir de la monitorització de dades. I mos pareixia aquesta una iniciativa molt interessant perquè mos permetia cobrir totes les Illes Balears i, a més, promoure les vocacions tecnològiques al voltant d'aquest coneixement científic, és a dir, parlar amb nosaltres de ciència ciutadana, és a dir, ciutadà participant en la generació de dades que després són utilitzades per gestió o per predicció o per usos que encara estan oberts. És a dir, el fet de tenir un portal de dades obert te permet que qualsevol pugui utilitzar aquestes dades amb idees que encara inclús les hem de pensar.
Imagina't. Clar, perquè ara qui té estacions meteorològiques particulars?
Bueno, hi ha 60... Sí, hi ha la xarxa oficial, diguem, l'AEMET, que té una sèrie d'estacions repartides a Illes Balears. Després hi ha l'associació de voluntaris Balears Meteo, i després hi ha altres, la universitat també té algunes estacions, el grup de recerca, però aquesta seria una de les primeres xarxes que, a través de la participació ciutadana, la participació de les escoles, dels infants, fer una activitat de divulgació i, a la vegada, una recollida de dades aportant provenient d'aquestes 100 estacions.
Clar, no sé si haurà de ser de totes les illes, haurà d'estar un poc repartit en el mapa aquestes escoles que optin.
Sí. De fet, aquestes inscripcions que ara deies que estan obertes és perquè nosaltres, a través del professorat, mostrarem els diferents partícips de quina és la iniciativa i també una mica a veure quines serien diguem, els usos didàctics que poden utilitzar a dins la seva aula, perquè això no volem que simplement hi hagi l'estació i se desvinculi de l'escola, sinó tot el contrari. És a dir, pugui ser un element dinamitzador de nous coneixements que pugui tenir l'escola a partir del medi. Per tant, estan oberts tant a centres de primària com a centres de secundària com a centres de formació professional. Aquesta xarxa precisament vol perseguir això, cobrir totes les illes i, per tant, el màxim de centres que s'hi puguin adherir.
Perquè com és una estació meteorològica per aquells que no l'han vista de prop? Clar, quines dimensions té? I, sobretot, què se pot fer amb aquesta estació, més enllà de recollir dades? Clar, un centre de primària, supos que s'ús no serà el mateix que un centre de secundària, per exemple.
Exacte, sí. De fet, hem elegit una tecnologia que no és propietària, és a dir, és una estació que hem adquirit. És una estació compacta, d'aquestes de les versions compactes, que vol dir que el pluviòmetre, el sensor de temperatura, el sensor de direcció de vent, tot això estan incorporats en una mateixa cos, i aquests estan pensats, perquè mos entenguem, per posar-se a un pal, a una certa estructura metàl·lica que tu adhereixes a aquesta estació i, per tant, queda queden tots els elements ja situats en aquest pal. Aquestes dades, via ràdio, se transmeten a una pantalla i serà la primera, diguem, aquesta pantalla que ve juntament amb l'estació, serà el primer element que podran fer servir els alumnes i els professors i ciutadans per poder veure quines són els valors que està reportant aquesta dada. Però, a més, nosaltres, com a Espai Cotip, el que farim és que connectarem aquestes estacions en el nostre centre de dades i podran veure no només històric d'aquestes dades del seu centre, sinó dels 100 centres que se connectaran. Inclús podran fer usos dins matemàtiques, comparant evolucions d'una ciutat a una altra, d'un poble a una altra, evolucions d'una variable fent correlacions, o, per exemple, veient quines... Si jo tinc una ciutat, una escola que està més propera o més a les afores de... més a les afores de la ciutat o més a les afores del poble, quin impacte té el fet que estigui més en el centre de Palma, per exemple, o més en el centre d'una ciutat. Per tant, les diferents ubicacions podran donar a fer reflexions al voltant d'aquest medi que mos envolta i de com l'hem de cuidar.
Clar, perquè diuen els experts que només s'estima allò que se coneix i a partir d'ara els enunciats de les classes de matemàtiques o de física podrien ser abuja, el vent bufa a 20 km per hora i a Petra a 15. Com ha variat el vent d'una ciutat a l'altra? Volia dir, si no, m'hagués engrescat més fer aquest problema, és que no, per exemple, jo què sé, un home agafa un tren a Madrid i un altre agafa un tren a Conca, quan se trobaran al mig de ses vies si un va a 15 i l'altre va a 30? I és anar molt millor en referent coneguts. I això també és una manera de donar a conèixer la geografia de les illes i també que els nens se sentin implicats en un projecte d'escola.
Així és. Això, aquest és un poc el que se persegueix. I el fet que això sigui un treball en xarxa, el que farà és que després aquestes recollides de dades tinguin un ús més enllà del pedagògic, o més enllà de la didàctica, perquè després nosaltres, com a Espai Cotip, adherit en el govern, oferirem aquestes dades a departaments i centres perquè els puguin utilitzar, ja que cobrirem totes les Illes Balears amb una granularitat que fins ara no havien vistes. 100 estacions meteorològiques cobrint totes les Illes Balears és una fita que, de qualque manera, pot ser... Ja sabem que tindrà un ús molt interessant, per exemple, per gestió d'emergències.
Clar que sí. Molt interessant aquesta iniciativa. I aquestes 100 estacions, a partir de quants començaran a instal·lar?
Bé, ara hi ha les inscripcions per a un curs de formació, com vos deia. Aquesta iniciativa té aquesta vessant de desplegament de l'estació, però també té una vessant de participació de joves, no?, dins aquesta creació. Per tant, ara tenim aquest curs de formació per al professorat. Hi haurà una sessió a cada una de les illes amb aquelles escoles que s'hauran adherit. I després, en Ciència per Tothom, farem una activitat allà on les diferents escoles podran aportar què és el que han fet amb aquestes dades. I serà com una trobada d'aquelles escoles que formen part de la xarxa explicant quines són les bones pràctiques que han fet per un costat en les dades, però també els hi oferirem l'oportunitat que puguin posar els seus propis sensors. És a dir, aquesta xarxa és prou dinàmica perquè dins aula de tecnologia o dins aula de física puguin explorar l'incorporació de nous sensors que l'estació no incorpora, però que ells poden incorporar a través d'una simple programació amb un equipament electrònic que els hi facilitarem.
Superinteressant, la veritat. Enhorabona. I a més també els infants es responsabilitzen, perquè també és una manera de com a tenir constància i estar pendent d'una altra cosa. Per exemple, jo quan anàvem a escola teníem una setmana vos encarregau de fer nets els esborradors, una setmana vos encarregau d'anar menjant els conills, perquè teníem conills i gallines i oques, una setmana teníem un hortet i havíeu d'anar a recollir les lletugues. I com que... Això sempre te'n recordes, perquè és com una de les primeres responsabilitats que comences a fer quan ets molt petit.
Sí.
I també serà molt interessant que ho facin a nivell de temperatura, de vent, de pluviòmetre i tantes altres coses.
Exacte. ara hi hauràs responsable de l'estació meteorològica, perquè aquesta estació requerirà d'un mínim manteniment de neteja, per tant, de si pues, hi ha alguna brutoreta que s'hagi pogut incorporar o que s'hagi pogut llevar, pues, això s'ha de llevar. També hi haurà de vigilar quin és el valor, ara està ploguent, quin és el valor que mos està sortint, saps, anar apuntant. Vull dir, per tant, hi haurà unes dinàmiques. Serà un element nou a dins les aules que pot crear unes dinàmiques molt interessants de responsabilitat, com tu dius. Sí,
segur que sí. I dona ara a Bartomeu Alorda, director de l'Espai de Coneixement per un Territori Intel·ligent, Balear, el COTIP, i gràcies per explicar-ho.
Moltes gràcies.
Una ferrada forta.
Moltes gràcies. Gràcies.
Gràcies. I dona ara per aquest projecte, aquestes 100 estacions meteorològiques que s'aniran instal·lant en aquests centres educatius de totes les illes balears. Hem obert amb aquesta bona notícia que teníem avui d'aquí de les illes, però ara canviem de tema, no deixem les illes, però anem un poc més enllà, perquè segons ens hem pogut llegir al diari Última Hora, una exparella del príncep Harry ha estat detinguda per fugir d'un hotel de Mallorca sense haver pagat. Good afternoon. Tranquility Base.
Hotel and Casino. I doncs sí, ho heu sentit bé. Catherine Omani, una exestrella de realities, que fa un grapat d'anys va explicar que va mantenir una breu història d'amor amb el príncep Harry de Sussex, ha estat detinguda per la Guàrdia Civil de Kelvia després de deixar un deute de més de 500 euros a un hotel de Santa Ponsa. Omani va pernoctar 9 vespres en aquest hotel de 3 estrelles i va partir sense pagar. Segons explica la Guàrdia Civil, la dona va proporcionar una targeta de crèdit sense fons quan va reservar l'habitació i no li varen poder carregar els més de 500 euros que costava l'estança en aquest establiment. La Guàrdia Civil la va detenir per un presumpte delicte d'estafa, va ser traslladada en els jutjats de Via Alemanya i el magistrat la va deixar en llibertat. Com aquesta cançó, el parir meravellós, perquè a mi tots els cantants se sorprèn. Segons expliquen diversos mitjans de la premsa del cor, aquesta dona va confessar que l'any 2006 va conèixer el príncep Harry a un bar de Chelsea i va mantenir amb ell una aventura d'aproximadament 2 mesos, quan ella tenia 34 anys i ell 21. És un, el príncep Harry és un poble quixí, li gusta mayores.
De fet, va dir ella que el príncep Harry no se'n podia anar amb una dona que tenia 2 fills tan jove. I per això va acabar aquesta història de
mort. Sí, segur que va ser per això.
Sí,
clar.
Bé, diverses coses a comentar. Una, que hi ha hotels de Mallorca que valen 55 euros al vespre, que això m'ha sorprès.
És un de 3 estrelles, eh?
Sí, també és bueno.
I en temporada baixíssima.
No, i a part, una, ets concursant de realities que té amics reials. Me sorprèn que acabis a un hotel de 3 estrelles. Jo me pensava que aquesta gent solia d'un altre tipus de tren de vida. Et feia a son vida com a mínim.
Mínim.
Sí.
Però també estafant en targetes de crèdit.
Això, i se'n va sense pagar, senyora, no.
Pobre Catherine, meam, tots poden passar per una mala temporada, però aquest hotel d'aquell dia no en té la culpa.
No. I si passes per una mala temporada no te'n vagis de viatge tampoc, de vacances 9 dies a Mallorca, que val dos bé, també.
I tant, no. I ja vols dir que m'ha pres com molt barat per
clar, però preus. També això obri un debat paral·lel que seria, són responsables d'allò que faci sa gent en qui han compartit horitzontalitat? Perquè
no,
si m'apures...
El príncep Harry aquí no té cap culpa.
No, el príncep Harry no té cap culpa, però en fent notici d'això, perquè ella és una examant del príncep Harry.
Clarament.
Si ningú hagués conegut els companys de llit d'aquesta dona, segurament ni tan sols haguessin comentat la notícia perquè ni tan sols hagués sortit en el diari. En
això, en això m'ho referes. Bé.
Sí, haguessin comentat això, però no li haguessin donat tanta bolla, m'imagino.
Exacte.
Però no ho sé. Qui més qui manca, té una vida amorosa, té un passat, no? A mi no m'agradaria que d'aquí un parell d'anys sortís una notícia que hi ha un examant de xisco a Nadal se'n va d'un hotel fora a pagar.
A més, una aventura de dormesos. Una aventura de dormesos, què és?
Que vés a saber si va passar o no va passar.
No res, pràcticament.
Clar, que el príncep Harry deu 2 body counts, que s'estila tant ara. Per saber en quantes persones ha arribat a estar. L'altre dia mantenia
aquest... Això existeix.
Sí, això existeix, perquè jo l'altre dia mantenia aquest debat en els 5 dies es cap vespre, que parlaven que teòricament besaves apassionadament una mitjana de 21 persones durant tota la teva vida. I mos demanaven si eren moltes o poques. Però clar, si has duit una vida amorosa, una mica alegre...
Clar, en tenia 20, 21.
21 persones.
Ja tenia 21 anys.
Sí, però no 21 persones, tenia 21 jovenet. Anys. Aquí no sé exactament en quanta gent està, però en Harry ja n'hi coneixem un bon grapat. Si han de fer notícies de totes les que han estat amb ell, déu-n'hi-do. No farien respons, perquè podríem fer una secció. Avui, examens del príncep Harry i comentar la notícia.
Totalment.
Ara, Catherine Omani paga...
Omoni.
Ah, Omoni. No, Omani. Per favor, me podeu parlar els aplaudiments. Bravo. Quin acudit.
Està agut, eh?
Sí.
Està afilat, eh? En Celestí.
No.
Omani, Omoni.
Estic regirat amb aquesta juguesca, amb aquesta facècia.
Ara pensava en l'aplicatiu aquest de mòbil, no sé si és de mòbil o no, en el qual apuntes totes les persones en qui has tingut un frec-a-frec. Ha de ser horrible, això.
Però per què horrible?
Ai, no ho sé, però és necessari tenir-ho tot apuntat.
Hombre, frec a frec, si apuntassis Ros de Buja, que vaig conèixer un carreró. Si ja te saps una mica el nom i una mica és història, aleshores no me sembla tan horrible. També està bé d'una mica de... els contes d'en qui has estat, no?
Clar. Sí.
Jo crec que me'n record.
D'un número
fa
fets,
falta
no?
Punteró.
No te fa...
A tu te fa falta punteró, Xisco, tantes aventures.
Se llibreta o la tens?
Jo he de dir que tots tenim un passat.
Tots tenim un passat i un present.
Ja hem estat canaris lliures i hem fet allò que hem pogut.
Sobretot amb 21 anyets.
És que ja ho deia Ana Mari Trini, que en els 15 anys no dejó su cuerpo abrazar. Per tant, no seré jo que jutgi ningú, faltaria més.
Va, deixa'm aquesta dona, que esperem que ja hagi pagat el seu deute, amb aquest hotel de Santa Ponça. Però hem d'acabar aquesta taula de redacció parlant d'una sèrie que ara mateix sembla que s'estaria rodant a Pollença. Es tracta de Mobland. When I saw it was a time for a change, killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name.
Avui en sabut gràcies a un article publicat al Diari de Mallorca que la segona temporada de la sèrie Mobland de Paramount s'està rodant a la fortalesa, a Formentor, a Pollença. Això qualque capítol o qualque escena, no tota la sèrie, però clar, aquesta sèrie, creada per Ronan Bennett i en Guy Ritchie de productor, a la primera temporada contava la història d'un clan mafiós de Londres i ara, en aquesta segona, ja s'estén i s'endinsa en el món del crim organitzat a tota Europa. Aquesta sèrie policiaca és molt possible que hagi duit fins a Mallorca actors de primer nivell i estrelles de Hollywood, una és en Pierce Brosnan, conegut per haver interpretat a James Bond i que en aquest projecte és el protagonista, interpretant el patriarca d'una poderosa família mafiosa irlandesa. I la matriarca, atenció, és Helen Mirren, qui va guanyar un Oscar a millor actriu pel seu paper a la pel·lícula La Reina. Un altre dels actors que formen aquest repartiment és en Tom Hardy, també conegudíssim actor, així que no sabem qui dels tres ha vengut, si han vengut tots tres, si no n'ha vengut cap.
Deixar-se veure.
Va, manco, se podrien deixar veure un poquet.
Tom Hardy, en Pierce Brosnan, en Helen Mirren, ara mateix. Deixam caminar per cor, m'ho anant cap a Pollença amb un micro. A veure si els de trobar.
És que jo penso que també que ets hi costaria en aquestes celebrities internacionals, quan t'aterren a Balears...
Venir atento.
Fer una petita... Atento? Tampoc seran tan injustos amb la resta de companys perquè hi ha molta graella.
Tenen aeroport aquí de vora.
No, però què els hi costa fer una paradeta per IB3, Teleradio, perquè aquí a la ràdio també poden filmar, per tant no hi ha problema, que passin per aquí i que diguin som a Mallorca, que facin una entrevista a 10 minuts i llavors que se'n vagin. I així tenim ja la certesa de que són ells i no han d'estar lucubrant si és en Helen Mirren, si és en Pierce Brosnan. En el final pot ser que no hagin magut cap d'estrès i que sigui un secundari que ha fugit a Mallorca amb un botí quantiós i nosaltres aquí pensant que tenim en James Bond fent voltes per la fortalesa.
No sabem qui ha
ara mateix no, de moment no ha transcendit cap fotografia, tot i que segur que hi ha companys de fotògrafs que són a les portes de la fortalesa Formentor. A veure, Messi,
que t'imagina que siguis a la rotonda d'Esgall de Pollença i en el cotxe de debò et trobis Helen Mirren. Clar, és que jo no sé si seguiria la meva ruta on calçaria aquest cotxe.
Jo ni idea.
Ara, si la trobaries fent volta a la rotonda.
Ella és molt de fer voltes.
Sense saber arribar a la fortalesa.
No, en Helen diuen que és molt de fer voltes. I la rotonda d'Esgall de Pollença és preciosa.
Sí.
Seria meravellós que s'aturassin tots Ermita se rodona a fer-se una foto.
O que sortís a sèrio, no? I se converteix aquí ara en un lloc a visitar, la rotonda d'Esgall de Pollença.
No sé què perquè també aquesta sèrie, per allò que hem pogut veure, és com de
màfies, mafiosos. Sí, com un Peaky Blinders, però amb els arguments.
Però és contemporani, és a dir, no Peaky Blinders té aquest punt com historicista.
Sí, però sí,
en canvi, aquesta és com la màfia irlandesa, com funciona un clan d'aquesta màfia, que també arriba un moment que ja estarem una mica saturats de sèries de mafiosos, perquè
però em fa ganes
sembla que se posa de moda una cosa i tothom afirma el tema.
Sí, però als britànics els agrada molt això, eh? Sí, sí. Anirem a fer un capítol especial a Mallorca i ho farem a la fortalesa de Pollença, que és allà on se va casar en Rafael Nadal, bé, moltíssima
gent.
En Luis Fernández també s'hi ha casat i també, recordem, un indret, no la fortalesa, però sí Pollença, al qual la Agatha Christie va dedicar un dels seus relats.
Per tant, xerràvem.
Ja els agrada,
va
això.
Va ser la pregunta del dia. De fet, ara tots ja sabem que serà aquell relat d'Agatha Christie que va inspirar-se en Pollença i que també hi ha moltes teories de veure en quin hotel s'hauria allotjat Agatha Christie quan va venir a Mallorca, en quin hotel del Pot de Pollença, que també això és fascinant d'aquesta faceta. Bé, amb aquesta notícia avui ho deixem aquí, feim un tèntol i tornem tot una.
El teu moment de tèntol.
El meu moment tèntol és quan les vespres, quan ja estic cansada, m'assec els vespres, no et se'l fa, amb la família, quan tenc tota la família reunida, i avances, és el meu moment tèntol.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Changuete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo me la veu cas.
Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Igual que és meu cas. El meu cas també és un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí,
que fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. No cal anar al Japó per menjar sushi. El sushi, escrit amb S i H, és un plat tradicional japonès que combina arròs trempat amb vinagre d'arròs i diferents ingredients, com el sashimi, que és peix cru, algues o verdura. Tenim algunes variants. Un dels tipus més coneguts és el nigiri, que consisteix en una porció d'arròs amb una làmina de peix, de marisc o d'un altre ingredient a damunt. El maki, també variant del sushi, s'enrotlla amb una làmina d'alga i es talla en rodanxes. També hi ha la variant anomenada uramaki o maki girat, amb l'arròs per de fora i la resta d'ingredients per de dins. Per donar-li sabor, hi afegim wasabi, una pasta coent que també es pot dir rave japonès, i també amb salsa de soja, o bé soia. El sushi es pot menjar amb bastonets, anomenats hashi en japonès, o directament amb les mans. I terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Estimat Tomeu Canyell, ja és aquí, com anant, Tomeu?
Molt bé, què tal? Com
estàveu? Benvingut.
Ara parlàvem
de llibres, també.
Sí, sí, sí.
Tomeu servei per tot, poden ser la història de llibres. Que ara, avui també parlarem de literatura, però perquè has de fer un club de lectura...
A Rata Corner, en relació amb aquesta sèrie de produccions que farà Produccions de Ferro, de fet, i que tindran com a protagonistes a tres llibres molt interessants i que donaran molt...
I molt diferents.
Sí, sí, és que, clar, deia, Miquel Àngel Riera, sí. Blai Bonet i Miquel Serra, uau. Vull dir que serà molt entretingut.
Ahir vam visitar tots i actrius que han de fer aquesta posada en escena, sí, d'aquestes obres d'autors mallorquins i, clar, estaven un poc expectants de veure, sí. Diu, no sé com ho farem.
Jo he de dir que aquesta representació teatral de Sant Andreu Milà me fa moltíssimes de ganes, perquè, de fet, Sant Andreu Milà és un dels meus llibres favorits.
Ah, sí?
No? És una predilecció que tenc per aquesta obra. Fuit i Martiri, Sant Andreu Milà, un llibre molt recomanable. I vaja, que...
I que venguin al Club de Lectura.
Que venguin al Club de Lectura.
Que és dia 21.
Exacte,
el dia 21. El de mà de Sant Sebastià.
Exacte, Rata Corner.
A Sora Baixa.
Efectivament. I llavors ja, si un cas, dins la mateixa setmana anar a veure les representacions que se faran al Teatre del Mar.
És una bona idea fer un club de lectura, perquè també així t'ajuda a comprendre millor sobre
el teatre. Sí, i a més poder treure un poquet de... Bé, poder reflexionar al voltant de la figura en Miquel Àngel Riera, que la veritat és que jo crec que és un dels grandíssims talents literaris que ha deixat aquesta illa, no? Vull dir...
I que, sobretot, que és un llibre amb aquest tret, amb amb una psicologia dels personatges molt profunda.
En això anà.
Amb una poètica molt...
Un final que l'acabes aquell llibre i dius, va, ja he llegit el que havia llegit i ho fas feliç.
Sí, no, i que sabeu que Miquel Àngel Riera tenia molta dedicació.
Com a poeta, com a narrador, un perfeccionista malaltís.
Totalment.
I la veritat és que hi ha un parell de llibres que val la pena descobrir, explorar, i jo crec que si hi ha ara mateix qualcú que no hagi llegit mai res de Miquel Àngel Riera, jo crec que Fuit i Martiri de Sant Andreu Milà és un gran llibre per començar.
Per començar, i ja ho sabeu, i si vol anar a l'escut de lectura la setmana que ve. Però bé, avui un altre escriptor,
sí,
un altre autor, és James Joyce.
Correcte.
I avui ens ocupa perquè va morir tal dia com avui, però l'any 1941. I ja ho sabeu, James Joyce és un dels grans noms de la literatura universal. Tant és així que Jorge Luis Borges va repetir en diverses ocasions que si hagués de salvar un únic llibre de la seva biblioteca, si hagués una catàstrofe, ho tindria ben clar, i seria l'obra més coneguda de Joyce, que és Ulisses.
Bueno, és que, si ho diu Jorge Luis Borges, alerta, no? Per alguna per alguna cosa ha de ser. Però sí, correcte, parlem d'un dels llibres més influents i emblemàtics de la literatura contemporània universal i, segons especialistes i acadèmics, una obra mestra en totes les lletres per haver portat en el límit gairebé tots els aspectes formals de la novel·la, no? O sigui, el llenguatge, l'estructura, els personatges, o fins i tot la idea o concepte de temps, no? No oblidem que l'acció transcorre en un únic dia de la vida d'un home corrent, com era en Leopold Bloom, a la seva ciutat natal, Dublín. En James Joyce podria dir que va trencar amb els convencionalismes i aportar un gran dinamisme a partir de sus, o fins i tot la paròdia de diferents estils literaris. Tant és així que està considerada com una espècie de, bueno, obra o llibre que serveix com a demostració o resum de totes les possibilitats de la prosa del segle XX, no? L'important sí que té aquest llibre és que influiria decisivament en la manera de narrar la vida urbana moderna, igualment per aportar un nou punt de vista sobre temes tan diversos com l'identitat, el dol, el desig, el matrimoni, la paternitat o la solitud. Ulisses és un llibre exigent, a més no poder.
Sí.
La gent que hagi tingut les mans sabrà per què ho estic dient, sí, no? Sí. Però també és vera que...
El varen comentar una vegada amb en Joan Cabot i van riure perquè...
Mira, un dia podíem fer...
En Joan també és un gran amant de...
Sí, sí, ho sé. Clar, és que és un llibre... Mira, precisament pel millor connecta amb en Joan per això, amb en Joan Cabau, no? Perquè té molt d'humor irreverent, perquè també té com una lucidesa molt, molt característica, no? I també perquè ha estat descrit per nombrosos lectors més que com un simple llibre, com un veritable viatge literari.
Uh-huh. Clar, però Ulisses ha tingut molt d'adeptes, com podria ser en Joan Cabot, però també ha tingut molt de detractors.
Sí.
Per com és de complicat de llegir, bàsicament.
Mem, és que poca broma. Jo també he de dir que ho vaig intentar un moment determinat de la meva vida i ja ho vaig deixar per un altre moment, perquè, mem, és vera que el seu prestigi no ha impedit que hagi rebut crítiques importants d'ençà de la seva publicació l'any 1922. Per una banda, se li ha retret que la combinació i acumulació de tècniques narratives provoca dificultats a l'hora de seguir el recorregut de Leopold Bloom. Això fa que sigui una lectura de digestió feixuga, complexa, fins i tot exigent a l'hora de reclamar en el lector no només una gran capacitat de concentració, sinó coneixements literaris previs. Alguns crítics han assenyalat que Ulisses pot arribar a resultar incomprensible i que per això mateix pot provocar una sensació de vertigen. A tal efecte, hi ha edicions que porten petites guies, notes i sinopsis supletòries per evitar perdes amb la història d'aquest dia en el que ens explica en James Joyce, no? Finalment, també hem de dir que hi ha una altra barrera psicològica que provoca Ulisses i ve donada per la percepció de que no té una trama definida, no? Aquest mosaic de situacions, digressions i escenes tècnicament brillants, però sense un desenvolupament narratiu clàssic, ni una progressió dramàtica clara, i de mem, ho hem d'entendre, pot provocar frustració perquè espera una novel·la, diguem, més convencional.
Uh-huh. És així, però també parlant d'un llibre que succeeix a una altra illa, perdoneu, que succeeix a una altra illa molt més grossa que la nostra, parlant d'Irlanda, sí. Però que curiosament hi ha un nexe d'unió que també és un curiós hipt entre James Joyce i Mallorca, mem, jo vull saber això com
sí, mem, i pot ser aquí qualcun més, no? Però hem de dir que n'hi ha un que a mi m'ha cridat moltíssim l'atenció i concretament ve gràcies al darrer llibre que va publicar en James Joyce, que és Finnegan's Wake, escrit i reescrit per aquest autor durant 17 anys i publicat l'any 1939. D'una banda, poden dir que és un llibre que quasi li va costar sa salut, perquè va ser responsable directe de la seva pèrdua progressiva de visió, el va allunyar de la seva família, dels seus amics, d'algun mecenes, fins i tot. Bé, és un llibre particularíssim i molt difícil d'interpretar, i de fet, un club de lectura de Califòrnia dedicà 28 anys, eh? 28 anys, és a dir, des de 1995 fins al 2023, a llegir i comentar aquesta obra intraduïble.
M'encanta. Sí, sí. Això ho poden fer nosaltres, t'imagines? Blai Bonet, 10 anys per comentar.
Sí, és que seria espectacular, no? I a més es vincle que ha de crear amb aquestes persones, no?
I que no s'ha d'aturar ni per la pandèmia.
Ni per la pandèmia. I el més graciós és que l'han acabat i ara l'han tornat a començar. Vull dir, me sembla
perquè no havien enterrat.
Una fantasia. Però bé, quin vincle té... Quin vincle té això amb Mallorca? Idò, el nom d'un magnífic traductor i millor persona, que és en Joan Antoni Serrato. Aquest manacorí que ha traduït en el català clàssics de la literatura com Charles Dickens, Emily Dickinson, Antonia Pozzi o Sarah Tisdale, entre d'altres, va guanyar fa 2 anys el premi Premi Beca de Traducció Vidal Alcover amb Fina Ganswey, amb un projecte molt interessant. Segons aquesta traductor, en Joan Pani Serrato...
Això sí que ha de ser complicat en vestir a traduir un llibre com aquest.
Imagineu-vos, jo des de quan ho vaig saber, la meva admiració cap en Joan Toni se va disparar, no? Però ell ho diu, no?, que aquest llibre està, i ara cito textualment d'una entrevista, aquest llibre està escrit a partir de l'anglès i no en anglès, no? I de fet, en aquesta mateixa entrevista explicava que la gran dificultat del traductor, en aquest cas, davant l'impossible, és intentar fer comprensibles tots els neologismes, joc de paraules i simbolismes. Vull dir que és un projecte que frega la missió suïcida i que posa de manifest que Mallorca compta amb un traductor audaç i tan necessari com en Joan Toni Serrato.
L'han d'entrevistar qualque dia, no?
Jo m'apareix que té una entrevista per parlar només d'aquest projecte. En Joan Toni té, vull dir, uns coneixements i una habilitat prodigiosa a l'hora de traduir, però que fes front en aquest projecte, que ell digués, vinga, ho he de fer, i que encara se'l reconegués des d'una beca, jo crec que important, com és la beca de traducció Vidal-Alcover, jo crec que mereix una entrevista, evidentment.
I tant que sí. És a dir, que aquesta és la relació de Joyce amb Mallorca.
Sí, sí, sí.
No és que tinguin constància que va ser
ni pot haver alguna més, però jo és la primera que m'ha vengut en el cap i no podia estar sense dir-ho.
Clar, poden dir que el turisme literari és també una forma de viatjar i que Jane Joyce té un paper significatiu en l'oferta turística d'Irlanda, perquè entre que munten el dia seu,
sí,
que hi ha el museu, és a dir, hi ha com a molt de trull, sí, que si vas a Irlanda,
sí, sí,
és Joyce que sempre hi compareix.
De fet, fins i tot a la mercadotècnia als aeroports, vull dir que sempre és un d'aquests elements culturals que està allà, no?
Jo vaig comprar un punt de llibre.
Sí, clar, jo també, quan hi vaig ser, jo crec que també vaig filar alguna coseta, no? Perquè anem al final, no seria gosarat afirmar que Jane Joyce ocupa per això, com tu dius, no?, un lloc central en aquesta oferta cultural i turística, no només d'Irlanda, sinó singularment de la ciutat o de la capital de Dublín, no?, escenari d'algun dels seus textos més emblemàtics, no?, escenaris que apareixen a Ulisses, o en el famós llibre de relats dublinesos, que per cert, aquest sí que és molt fàcil de digerir, molt recomanable, i que funcionen també com espais museus que combinen patrimoni arquitectònic, memòria literària i atractiu turístic a nivell internacional. A Dublín també es veurà que hi ha aquest James Joyce Center, ubicat en un edifici georgià que ofereix exposicions, rutes guiades i activitats educatives al voltant de l'autor i de la seva importantíssima obra. Aquesta presència contribueix al reconeixement de Dublín com a City of Literature de UNESCO, on Joyce és una de les figures més emblemàtiques al costat d'altres grans autors irlandesos. Tampoc oblidem que el paper específic de les rutes literàries i visites guiades l'han convertit en una espècie d'al·licient per descobrir un país o una ciutat fascinant, com Irlanda o Dublín, i poder-ho fer, a més, amb aquesta nova mirada que ens aporta la literatura.
I ara que ja gairebé totes les ciutats europees ja fan,
sí,
rutes jo literàries dels seus autors.
Aquí també a Mallorca, jo crec que aquests darrers anys ha estat important. Sí, vull dir, també sí, sí, això, sí. Aquest projecte que se va fer de Walking Awards, sí, també la feina que ha fet a nivell de rutes la Fundació de Mallorca Literària, jo crec que també ens ajuden a mostrar una cara que crec que era important mostrar de Mallorca, de les Balears.
I tant que sí, molt necessari. Però acabam aquesta secció d'avui amb l'efemèride que mos du a xerrar de Jane Joyce i un llegat que encara continua ben viu, aquest.
Sí, sí, jo, mem, crec que està molt viu i, de fet, podríem dir que aquest llegat literari va més enllà d'una obra universalment reconeguda com Ulisses, no? I per això se'l considera, no?, com un paper, com un autor, no?, com una obra fonamental per poder entendre l'experimentació en la literatura. A mi, en Jane Joyce va deixar un gran llegat temàtic, no? En ell va explorar molt de temes, no?, però destacant evidentment les identitats irlandeses, nacionalismes, la religió, la crisi de fam amb una mirada crítica, irònica, però també jo crec que ho ha fet des d'un prisma profundament humà, no? A més, aquest llegat, podríem dir, joicià, no?, inclou igualment una sensibilitat poètica i teatral que desborda gèneres, fusionant lírica, paròdia, experimentació lingüística i drama interior. Jo crec que també hauríem de dir que la seva obra ha obligat a lectors, a crítics i a escriptors a repensar que és una novel·la, jo crec que de fet Ulisses és un bon exemple, i que pot arribar a ser el llenguatge literari, a més d'instal·lar la idea que la literatura pot ser una recerca infinita, plena de referències culturals i significats que en definitiva mai s'esgoten.
No, i tant és així com ha hagut un club de lectura que ha durat 28 anys.
Sí, jo m'he de dir que en Finnegan's Wake no tinc coratge. Un dia vaig veure un parell de pàgines per internet i vaig dir això, no tinc ànima, ni coratge, ni talent, ni temps per poder-ho fer, però sí que un dia tornaré a Ulisses i ja vos contaré si hem de fer aquí un dia un debat amb en Joan Cabot o que...
Com si, amb qui vulgueu. Parlant d'aquest autor i d'aquesta obra, avui James Joyce amb aquesta efemèride que dèiem. Gràcies, Tomeu.
A vosaltres.
I fins la setmana que ve.
Aquí serem.
La setmana que ve, Sant Sebastià.
Ah, sí,
però
sí.
Però tindrem programa igualment.
Aquí seré.
El Festiu a Palma i no...
Prepararem alguna cosa al respecte.
Molt bé, gràcies, Tomeu. Fem una pausa, ara tornem.
Tres Ràdio és humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Benvingudes i benvinguts, què tal, com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem i hem de parlar de Sant Antoni. Sí, ja arriba Sant Antoni i la festa serà per grans i per petits.
Ei, Sant Antoni és patró i de sa pobla i ciutadella. Ei, Sant Antoni
precisament aquest dijous a les 5 i mitja a Can Corró de Sa Pobla es farà el conte cantat Anam a la festa de Sant Antoni i a continuació un taller creatiu. Tot a càrrec d'Inés Alemany, d'Ales Psicopedagogia i Salut, és una història contada en cançons per acostar la festa de Sant Antoni era als més menuts de casa.
I nosaltres en volem parlar amb Inés Alemany. Inés, com estàs? Benvinguda.
Hola, bones tardes, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a tu també per acostar Sant Antoni en els meus més petits, que, clar, ara si ja té moltíssima acceptació, quan aquests nens siguin grans, no sé com serà Sant Antoni, eh?
No ho sé, no ho sé, però tenen una gran devoció cap a aquesta festa, tots els petitets.
Ah, també que sí?
Sí, però també és que els adults la vivim molt i també els inculcant de molt petits.
Clar, també
són aquest... espongetes,
sí,
ho viuen, ho viuen.
Exacte, l'emoció se transmet de qualque manera, sí. Ells ho veuen i queden... I també supos que tota aquesta figuració, aquestes màscares, aquest dimoni, tot això els atreu moltíssim.
Sí, sí, moltíssim. Tot això és el que t'he dit, que també són, és una admiració molt grossa perquè els elements com els dimonis, gegants, tot aquest món, els crida molta atenció aquestes figures irreals amb un tamany gros que només poden veure dies assenyalats també, saps? Uh-huh. Són tradicions molt arrelades que també els feien des de petits, el que t'he dit abans, viure-les intensament i ho absorbeixen, no? Uh-huh. I cada vegada, si ja de ben petits els ensenyes a estimar-ho, evidentment els d'adults, això va increixent, l'estimant molt en aquesta festa.
I ara, aquesta activitat que faràs dijous a Sa Pobla, que explicaràs aquest conte, però què ens explica aquest conte, Inés?
Bueno, aquest conte, per començar, jo me'ls invent. Quan faig aquest conte-contes narrats en cançons per apropar nens més petitets a lo que és un conte-contes, és complicat captar l'atenció de nens molt petitons i és un jo faig molta feina amb nens de 0 a 3 anys i el que més els agrada, o una de les coses que més els agrada, és la música. Aprofit que també cant per poder-ho fer d'aquesta manera, que és quan m'acost més a ells. I grans i petits els agrada la música i per això ho faig a través de la música. I aquest tipus de contes me'ls invent perquè intent pues, contar a través d'aquest conte, aquesta història narrada en cançonetes, el que és la festa, en aquest cas la festa de Sant Antoni, la diada de Sant Antoni, pas a pas, de forma dinàmica, i ho faig a través d'una historieta que m'he inventat de 5 animalons que van a viure la festa en Sa Porquet, el company etern de Sant Antoni, no? I van visquent des del moment que s'aixeques de matí Sant Antoni fins que se'n va a dormir tot el que passa durant els dies a Pobla. Des de que se'n van a berenar nins en les escoles de llebre i tornen i després canten cançons, des de la gent que munta els fogarons, després al migdia que anem a córrer darrere els dimonis, després que s'arribada a les completes esclamatents, o crit de visca Sant Antoni, i surten tots els elements, els ball dels caparrots, el moment que canta tothom a mi de la plaça, les tres gloses famoses, tot el poble junt, el piró musical, i acaben pues, en els fogarons, el ximbomba cantant gloses arran del foc. És un poquet el que conta la historieta que avui tres matren a nins a través de cançons i d'una forma més dinàmica, vale?
Mm-hmm. Clar, i en aquest sentit, Inés, el teu llibre ve afegir-se en aquesta moda Sant Antoniera, que sempre que ve Sant Antoni, jo ho record, quan jo era petit, és que a mi s'escola, bé, jo som de ciutat, mai me'n varen parlar, ni mai me'n varen dur d'excursió ni a veure res, i en canvi ara sembla que Sant Antoni ha tornat a ser un element vitenc i que forma part del dia a dia, no només d'allò que es tenien els pobles que ho viuen intensament, sinó de tot Mallorca, en aquest sentit.
Sí, perquè com que Sant Antoni està arrelat no només a Sa Pobla, molt de pobles de Mallorca, hi ha dimonis d'Artà, hi ha dimonis de Manacor, n'hi ha de molt de pobles, i clar, com que cadascú és de Montuïri, tothom viu com aquesta festa de dimonis, no? No només de Sant Antoni, de dimonis, els nins ho viuen així, perquè és com un element, el que han dit antes, una figura com irreal, però és que a més que està com molt associada amb els nins, perquè els dimonis sempre encalcen els nins, saps? És com que és un joc, no ho sé, és algo que de petit ja és una temàtica que suquen i ja, el que han dit abans, pues, se van fent grans amb això i cada vegada aquesta estima cap a aquesta festa creix. I és vera que no només a Sa Pobla és vera que estem super arrelats en això, però és vera que jo recordo de petita que potser jo no ho vivia tan intensament com ho viu ara el meu fill gran. O sa petita que té un any i ja mor fa el braç com si dugués espaldes caparrots. Mm. És a dir, és que com a de molt petits ja ho inculcam. Sí. No sé què t'he de dir. És com un adoctrinament, perquè vas a l'escola i ja tot està decorat de Sant Antoni, l'escola igual, no ho sé. I com a que anem acostant més a nins a la festa i ve molta gent de fora poble a veure-la. I és una temàtica que molt de nins els agrada l'atenció, siguis de Sa Pobla o no.
Uh-huh. I encara queden places per poder assistir, Inés?
No, estan exaurides de fa una setmana.
Vaja.
Hi ha 100 nins apuntats.
Quants?
I està com...
100. Com ho faràs?
No sé com ho faré, he dit, m'haureu de posar un micro, perquè jo no estic avançada a contar contes davant tant de nins en compte, perquè és una cosa molt vocacional, que m'agrada molt i que en el meu centre faig més a més. Cada mes en faig un, però clar, no amb tanta expectació, tant de públic, no? Dic, m'haureu de posar un micro, no ho agafaré en sa mà, perquè no me sortirà, però almenys manco en terra que m'ho puguin sentir tots, no ho sé. No sé com ho farem.
Bé, però
mira, bé, supos.
Això també és una bona senyal, perquè que s'apuntin 100 nins, és que...
Sí, un bon orgull, és això, que sí. Tingui tant...
Sí, un sí, dia sí. Abans de la rebel·la, que ja és un dia com que ja comença aquell nervis de demà sortiran els dimonis i se faran els foguerons i tota aquesta sí. Màgia, ja que ja...
Sí,
no sé si dormen els nins.
Al vespre molts dormen, però molts aguanten, no? Hi ha un pot de tot.
Uh-huh, clar.
Però sí.
Ja has de preparar-ho també
els preparam, sí.
I també perquè l'escola ja vaig fent activitats i ja sigui com un dia sí, molt festiu per ells.
És a dir, l'escola ja és de matí, ja se'n van vestits de dimonis o amb elements de la festa i ja passen tot el dia. És un dia molt intens, molt guai i molt desitjat, que mos passa volant. Perquè és que, a més, són aquest dia, que no són ni 24 hores perquè el vespre, no? Però, bueno, sí, aquestes 24 hores de festa, i llavors ja està, perquè el cent demà sí que es podés anar a plaça, a veure ballar els caparrots, i després ja ser beneïdes i això, però el dia intens és el dia de ser rebel·la.
De ser rebel·la, sí, que dura un dia a l'any.
Per ser poble, sí.
Que ja està
bé. Per ser poble, sí.
Sí, perquè sí, després sí, hi ha altres pobles que també
exacte.
Fan ser beneïdes.
Cadascun que lo seu, exacte.
Sí, i n'hi ha que ho fan tot, perquè Artà fan... de matí una bona festa i s'hi posen ben prest, és que s'hi posen més prest, i llavors sí. Les beneïdes també, hi va una gentada i de fet hi va tot el poble petits
sí,
i grans, vull dir que també són dies intensos a moltes poblacions de Mallorca, i com deies també aquesta manera de fer aquest conte és per apropar-les la festa, però també d'una manera respectuosa, no, Arbarines? Perquè com els sí. ensenyes?
Sí, és a dir, jo precisament és que, com que el conte dins la pobla apropa la nostra festa en els nens. No compte com és la festa d'Artà o de Manacor o d'un altre poble. Compte com és la festa de la pobla que et segueix viuen. Realment, quasi tots els que se deuen haver apuntat, imagino que són de la pobla d'un poble proper. Per tant, intent explicar a través d'aquesta historieta tot pas a pas com se viu aquest dia. I en play cançons típiques, per exemple la de Mirau Vella d'Alt de l'Elefant,
sí.
Que li canviï la millor la lletra, però tots coneixen la tonada, vale? I d'altres que els aprofiti i els cant igual, després altres que evidentment han d'aparèixer, com són Jo i un pastor, que és el ball dels caparrots, o que glosant la ximbomba, Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31, aquestes sí que els faig igual, però d'altres els cant versionant cançonetes que ells coneixen la tonada, però els hi canvia la lletra, saps? I així és una manera també de costar-los i diuen, uop, jo aquesta cançó la conec, però diferent, saps?
I d'Eines Alemany, enhorabona i moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I que vagi molt bé aquest taller. I les sí. festes, sobretot.
Moltes gràcies. Serà un Sant Antoni molt intens, perquè a més, dia 16 també m'han convidat en guany a cantar jo ses gloses en sa banda de música damunt d'espalco.
I la tomarem per la televisió també,
no? Sí, sí,
una ferrada, gràcies a tu.
Adéu, adéu, adéu.